Moltes gràcies, senyor conseller. Moltes gràcies, senyor conseller. Iniciem ara, d'acord amb l'ordre del dia modificat aquest matí, amb les preguntes al molt honorable senyor president de la Generalitat. La primera de les preguntes és sobre els motius pels quals no s'ha entrevistat amb el president de la República Àrab Saharaui Democràtica. Presentada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula per formular la pregunta al diputat senyor Josep Lluís Carot Rovira.
Gràcies, senyor president. Quins són els motius pels quals vostè, senyor president de la Generalitat, no ha accedit a entrevistar-se amb el president de la República Àrab Saharaui Democràtica?
Per contestar la paraula, el honorable senyor president.
Bé, en primer lloc li vull dir que jo tampoc rebo molta gent, però no rebo tothom, i en aquest cas concret, per una sèrie de circumstàncies d'agenda, en el moment que se'n va plantejar no m'anava bé fer-ho i li vaig demanar que el rebés concretament al Consell de Presidència, el senyor Trias.
Per repreguntar, té la paraula el diputat senyor Carot.
Moltes gràcies, senyor president. El seu govern ha visitat països com Xina, com el Marroc, com Indonèsia, amb un enorme dèficit democràtic. Vostè mateix ha rebut el primer ministre de la Xina, malgrat Tiananmen, i acaba d'oferir un dinar al president de Turquia, malgrat la repressió genocida d'aquest país contra el poble kurd. Però no ha rebut el president d'un país reconegut per 84 estats arreu del món. No ha trobat ni 5 minuts per ell. Vostè és president d'un país solidari, amb una història nacional difícil, que ha necessitat solidaritat de demòcrates de fora durant molt de temps. Però vostè, en aquest cas concret, no ha estat a l'alçada de les circumstàncies. A l'alçada d'un president Ardansa, d'un president Mates de les Illes, del Partit Popular, que ja l'han rebut, i d'un president Saplana, que han confirmat que el rebran. No ha estat a l'alçada dels membres de la seva coalició que han acompanyat el president Abdelaziz en algun acte i que no trobaven cap explicació per la conducta de vostè. De quina banda està, senyor president? Del suport al Pla de Pau de les Nacions Unides i el respecte al dret d'autodeterminació del poble saharaui? De quina banda està, senyor president? Del suport al Pla de Pau de les Nacions Unides i el respecte al dret d'autodeterminació del poble saharaui? O potser se sent més a prop de les indicacions del Consolat del Marroc i de certs interessos econòmics? Com a ciutadà d'una Catalunya solidària, hem lamentat moltíssim el seu comportament. Vostè no ha estat a l'alçada d'aquest Parlament, a l'alçada de tants ajuntaments, a l'alçada de diputacions que han actuat dignament. Però sobretot vostè, en aquest cas, no ha estat a l'alçada de la gent, a l'alçada de les 600 famílies que l'any passat van acollir canalla saharaui a casa seva, a l'alçada dels 300 catalans, metges, personal sanitari, famílies solidàries, que passaran les seves vacances de Setmana Santa als campaments de refugiats de Tinduf. Hi ha ocasions concretes en què el president d'un país va en una direcció i la societat, lluny de la gent, en una altra. Una d'aquestes ocasions és la que vostè ha protagonitzat. Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.
Moltes gràcies. Per torn de rèplica té la paraula molt honorable, senyor president.
Mira, hi ha una cosa que de tota manera la Generalitat i el seu mateix president sí que fem. Directament o a través d'altres persones, el que sí que hem fet i fa molts anys que ho fem és atendre i tenir tant en compte i donar suport a moltes de les necessitats i de les qüestions que ens plantegen els representants del poble saharaui, cosa que vostè també sap, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista d'ajuts concrets, de caràcter humanitari, directament a través d'ONGs, de sindicats, a través d'ajuntaments, etc. I també hem defensat la seva causa, sempre que hem cregut que una causa era justa, i en aquest cas ho hem fet, l'hem defensada, i en aquest cas concretament el que hem defensat i defensarem a nivell polític, i crec que això pot ser que sigui més eficaç segons com, segons quins gestos, és defensar el Pla de Pau. Bé, i si per altra banda vostè em vol donar a entendre que el Marroc no és un país democràtic, li diré que dels països del Magreb de molt és el més democràtic, de molt, entre altres coses, acaba de pujar al poder un primer ministre socialista, Abderrahman Yousufi, i no hi ha hagut cap més país d'aquesta àrea, absolutament cap més, doncs que hagi fet una evolució d'aquest tipus. Bé, això és tot el que li puc dir de moment.
Moltes gràcies, senyor president. La segona pregunta al president de la Generalitat és la pregunta formulada pel grup socialista: com valora l'acceptació de la resta de comunitats autònomes de l'Estat de la realitat nacional catalana. Per formular la pregunta, té la paraula el diputat senyor Joaquim Nadal.
Gràcies, senyor president. No fa gaires dies, a Sallent, vostè va fer servir, diguem-ne, un argument antipàtic per intentar reclamar més simpatia per Catalunya. Què ha fet fins ara? Què pensa fer a partir d'ara amb les seves responsabilitats institucionals per aconseguir aquesta major dosis de simpatia?
Està la pregunta, té la paraula molt honorable, senyor president.
Bé, respecte a aquest fet que vostè diu de Sallent, el que vaig fer de manera immediata, l'endemà al dematí a primera hora, és telefonar concretament al Lendakari i al senyor Zallos i dir-los que lamentava el que havia passat i que, òbviament, doncs, no volia de cap manera... És a dir, que volia que quedés clar que aquesta no era la meva intenció, si és que en això es podia entendre que hi havia res que pogués ser ofensiu per ells. Crec que em vaig excusar rapidíssimament, cosa que tampoc és tan freqüent en política, i ho vaig fer a qui crec que ho havia de fer, concretament, que eren els màxims representants, almenys pel que fa a l'endecari del poble basc.
Gràcies, senyor president. Efectivament, vostè va ser àgil en les disculpes i en la petició de disculpes. Ara bé, nosaltres creiem que es va disculpar només en part amb qui s'havia de disculpar. M'explicaré. En aquest Parlament, vostè, senyor president, en diverses ocasions ha renyat parlamentàriament, s'entén, a diversos diputats que han fet servir alguna o altra referència al País Basc per reclamar alguna o altra competència o comprensió o simpatia o el que sigui per Catalunya. I vostè ha dit, miri, senyor diputat, en la motxilla de Catalunya hi ha coses del País Basc que no volem i, per tant, no em facin servir l'argument del País Basc que és contraproduent per Catalunya. Senyor president, nosaltres creiem amb sinceritat que, a part de disculpar-se amb el senyor Danza i amb el senyor Zallos, s'ho havia d'haver disculpat en aquest Parlament i amb el poble de Catalunya. Perquè, en el fons, no és una qüestió de simpatia, de més o menys simpatia per Catalunya. Vostè, amb aquella afirmació, proclamava una certa impotència pel que fa a l'obtenció de més recursos i d'un reconeixement nacional per Catalunya en les seves relacions amb el Partit Popular. Gràcies, senyor president, senyores diputades, senyors diputats.
Moltes gràcies, senyor diputat. Per constar la repregunta, té la paraula el honorable senyor president.
Efectivament, jo he dit, i tornaré a dir sempre que s'escaigui, i ho he fet durant molts i molts anys, que aquest tipus de comparança no s'ha d'establir. I precisament, com ho he dit sempre, amb pura coherència i conseqüència amb les meves idees, ja que un dia jo, per inadvertència, el que vostè vulgui, doncs no vaig actuar d'acord amb el que és el meu criteri, em va faltar temps, abans no ho podia fer, em va faltar temps per, no solament, expressar el que vaig expressar en el Lendakari i en el senyor Zallos, si només dir-ho per televisió immediatament, diria tothom, en català i en castellà, perquè s'ha d'entendre tothom. Em sembla sincerament que més no he de fer. I li vull dir també amb tota sinceritat una cosa. Em sembla que si ara fes el que vostè em diu que faci, i em sembla que aquests dies he pogut ocasió de conèixer bé l'estat d'ànim del poble de Catalunya, si prendré aquestes coses posen el poble de Catalunya, el poble de Catalunya no ho entendria, em sembla, senyor Nadal.
Moltes gràcies, senyor president. La tercera pregunta és la que formulada pel grup mixt sobre els criteris que regeixen la recepció dels caps d'estat d'altres països. Té la paraula per formular la pregunta el diputat senyor Xavier Bosch.
Gràcies, senyor president. Senyor president de la Generalitat, com s'ha dit ja, la setmana passada va visitar oficialment Catalunya un cap d'estat, el president Mohamed Abdelaziz de la República Àrab Sahrauí Democràtica, reconegut per més de 80 estats del món, per l'Organització per la Unitat Africana, d'on ha estat vicepresident, i amb un estatus especial a les Nacions Unides, com ja és conegut. Quins criteris ha regit el govern a l'hora de no rebre en audiència el president Abdelaziz, malgrat les reiterades i des de fa temps peticions fetes en aquest sentit per tota mena de persones i institucions, i si en canvi rep sense cap dubte qualsevol cap d'estat que passa per Catalunya? Moltes gràcies.
Bé, jo només, no per disminuir el paper de ningú, no la importància de ningú, no es tracta d'un cap d'estat en aquest cas, el qual no el disminueix en res, sigui dit de passada, no? Nosaltres, jo personalment he rebut moltes vegades persones que es troben en una situació similar al senyor Abdelaziz, he rebut el Dalai Lama, malgrat determinades pressions, he rebut a representants del Kurdistà, He rebut, no ara, sinó fa molt de temps, representants de Palestina, no ara, sinó abans, quan encara no estaven reconeguts oficialment. Per tant, en aquest cas, crec que donar-hi una importància política, un intent, diguem-ne, d'interpretació política, resultaria abusiu i gens en concordància amb el que ha estat la nostra activitat, la meva, personalment, com a president de la Generalitat, la meva actitud habitual.
Per repreguntar, té la paraula el diputat senyor Bosch.
Sí, gràcies, senyor president de la Generalitat. El senyor Abdelaziz és un cap d'estat des del moment que és reconegut per una quantitat important d'estats i d'organitzacions internacionals del món. Una altra cosa és que Europa o que els Estats Units no ho facin, però em sembla que això no desmereix estats com l'Argentina o Àfrica del Sud que reconeixen i recolzen la República Àrab Saharaui Democràtica. Dit això, senyor president, he de dir que les vostres justificacions, les d'abans esmentades i les d'ara, no són de rebut. Creiem que ha faltat el respecte al president Abdelaziz i que s'hauria de reconèixer en aquest sentit. En qualsevol cas, senyor president, quanta sang hauria de portar les mans al senyor Abdelaziz per rebre l'atenció del nostre president, tal com fa poc la va tenir el president de Turquia o fa més temps amb el de la Xina? O quants genocides haurien de cometre els saharauis per mereixer la simpatia del nostre govern? O ha d'haver estat Miss Univers per permetre's una foto al costat del nostre president? Senyor Pujol, amb la vostra actitud heu donat l'esquena al Parlament, als grups parlamentaris, a ajuntaments, a entitats, a universitats, a empreses, i per sobretot heu donat l'esquena al poble de Catalunya, que d'una forma massiva i entusiasta ha mostrat sense cap ombra de dubte el seu suport al president Abdelaziz i també a la justa causa del poble del Sàhara Occidental per la seva independència. No entenem per què el president no pot ser sensible a aquest clam de la nostra societat. Catalunya, dins l'Estat i a tota Europa, és el país capdavanter amb simpatia i mobilització ciutadana a favor del Sàhara. Però, en canvi, hem de reconèixer que estem a la cua pel que fa al suport institucional. I per això només cal mirar el rànquing, almenys entre les comunitats autònomes de l'Estat, per veure que en ajuda material i econòmica, malgrat que se n'ha fet, estem a la cua. Vostè sap perfectament, senyor president, la importància dels actes simbòlics. El poble i el govern del Sàhara també. Aquests 5 minuts no trobats al llarg d'una setmana a la seva agenda haurien estat un acte simbòlic positiu. La no audiència, senyor president, ha estat un acte simbòlic negatiu. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor diputat. Té la paraula per contestar la repregunta el honorable senyor president.
Bé, no és el primer cop que jo no puc rebre una persona que de prop o de lluny pugui tenir unes característiques similars al senyor Abdelaziz. Sí que és el primer cop que aleshores, per cert, dit molt tard i d'una manera indirecta, se'ns diu que l'entrevista que havia de tenir amb el senyor Trias no la volen tenir aquell mateix dematí i encara d'una manera molt indirecta, cosa que no critico en absolut. Però el que li vull dir només és que, més enllà de les crítiques que vostè em pugui fer, i que fins i tot si vostè vol puc comprendre, però per altra banda li torno a dir que durant molt de temps nosaltres hem tingut i tenim ara respecte al poble saharaui una actitud positiva, que diu vostè que altres comunitats donen més, no ho sé, m'agradaria veure. En tot cas, nosaltres fem unes aportacions a través de diversos departaments, sanitat, benestar social, etc., prou importants, però el que li puc dir és que nosaltres sí que hem donat amb alguna instància i tornarem a donar si és que cal, i tornarem a reforçar si és que hi ha algun dubte en aquest sentit en el nivell que nosaltres podem i en l'àmbit que podem fer-ho, que és dintre evidentment del marc de l'Estat espanyol, donarem allò que el senyor Abdelaziz més segurament li interessa, que és suport al pla de pau, perquè no tingui vostè la seguretat absoluta de que no és absolutament 100% segur que s'hagi de fer el referèndum. I aquí sí que em sembla que serà important que tots els que puguem fer algun gest en aquest sentit, i nosaltres segurament molt modestament algun podem fer, sí que hem d'intervenir, perquè el que pot resoldre els problemes del senyor Abdelaziz sobretot serà, arribat el cas, que el referèndum es faci.
Moltes gràcies, senyor president. La quarta pregunta, formulada pel grup popular, sobre la qualitat del rendiment educatiu i de l'ensenyament secundari a Catalunya, per formular la pregunta té la paraula el diputat senyor Josep Curto.
Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, senyor president de la Generalitat, fa escassament mitja hora el conseller d'Ensenyament, en resposta a una interpel·lació, afirmava que estaria preocupat el dia que la educació no fos actualitat. Estem d'acord, però hi ha actualitats que no ens convenen massa. I en aquest sentit, i lamentablement, ens hem de referir al rendiment i a la qualitat de l'ensenyament secundari a Catalunya, on els resultats són preocupants o altament preocupants en aquells alumnes que als 14 i als 16 anys no arriben als nivells de coneixement que els hi correspon. La pregunta formalitzada, com vostè ja sap, se refereix a la valoració d'esta situació, però jo em permeto anar més allà per tal de preguntar-li sobre les prioritats i els objectius en relació a aquest desequilibri o a aquesta desviació que s'ha produït a l'àmbit de Catalunya.
Moltes gràcies, senyor conseller, per contestar la pregunta. Té la paraula el honorable senyor president.
En quant a prioritats, dues. Aplicar la LOCSE i dedicar-hi més diners que ningú, per cert, amb la crítica moltes vegades del vicepresident senyor Rato, que diu que dediquem masses diners, concretament a l'aplicació de la LOCSE. Li pot transmetre de part meva. Però a part d'això, el que li vull dir és com allò que se'n diu una gran desesperació tampoc no ens ha d'agafar de moment, més val que ens ho mirem, ens ho estudiem, perquè el senyor García Garrido, que és el director de l'enquesta, diu: hay que ir con cuidado, la educación causa efectos a largo plazo. No debemos buscar en los resultados la varita mágica que nos haga ver si l'escola funciona. Per tant, si el senyor García Garrido diu que no ens amoïnem de moment, doncs no ens amoïnem. Ens amoïnem, sí, molt, però no només per l'enquesta. Per altra banda, he de dir que hi ha altres persones que també es diuen el mateix, com puguin ser gent tan diversa d'orientació pedagògica i d'afiliació, diguem-ne, més o menys, diguem-ne, política, perquè cap d'ells és un polític actiu, com pugui ser el senyor Serramon, el senyor Follat i el senyor César Coll, etc. Per tant, molta atenció, no ho menysprem, ens hi fixarem, ho estudiarem i seguirem aplicant la LOCSE i seguirem aplicant que canti més diners que ningú a tot Espanya, encara que, repeteixo, això motivi alguna crítica per part del govern central.
Per repreguntar, té la paraula el diputat senyor Curto.
Gràcies, senyor president. Senyor president, jo tinc un sou que m'atribueix el Parlament de Catalunya per a controlar i impulsar la seva acció de govern. Lo de missatger és a voluntat i en el moment que a mi em convingui, però mai per indicació, encara que sigui del president de la Generalitat. Els resultats negatius, senyor president, els resultats negatius d'un determinat procés, el que sigui el procés, sempre tenen el seu origen en la decisió d'una aplicació i a partir d'aquí, si m'ho permet, se genera la deficiència o la negligència. Atengue, si no, estos antecedents. Està amb mi, senyor president? Mire, quan un 70% dels estudiants de 14-16 anys no arriba a captar la idea secundària d'un text, o quan el 30% d'estos estudiants no és capaç d'extraure el tema principal de lo que acaba de llegir un d'estos estudiants, o que el 76% d'estos estudiants, també en l'àmbit de Catalunya, té dificultats per a identificar substantius, algo tan elemental com això, o pitjor encara, quan només el 4% dels estudiants de 16 anys poden fer un dictat de 70 paraules sense cometre cap falta d'ortografia, les excuses, senyor president, s'han de substituir per renovar l'orientació política i, pel que li deia abans, establint mesures, estratègies, prioritats i objectius. Fa un any, senyor president, li vull recordar, des del seu govern se parlava de la responsabilitat dels mestres. Se parlava, entre cometes, de la responsabilitat dels mestres fa un any. Després, les omissions van ser per al Partit Popular. Més avant, les culpes van ser per als pares sobre el fracàs escolar. I ahir, concretament, les imputacions a no sé què d'una massificació de les aules. Fixa's la cronologia del repartiment de les culpes, senyor president. És magnífica. Sense voler, i segur que de manera implícita, vostè ha convertit en adversaris els qui són leals col·laboradors.
Senyor diputat, ha exhaurit el seu temps de pregunta.
Gràcies, senyor president.
Té per contestar... Miri,
nosaltres en tenim d'altres també d'estadístiques, no? Per exemple, a Catalunya, entre els joves, hi ha un doble d'accés d'internet que en la resta d'Espanya. Lo qual indica alguna cosa, això. A Catalunya tenim a les aules, i d'això ve potser això de l'internet, més ordenadors gràcies al programa d'informàtica educativa que ja fa anys que funciona. A Catalunya les enquestes empresarials ens diuen que el grau d'adequació dels nois quan surten del que sigui formació professional, universitat, etc., al treball, i sobretot aquestes enquestes les hem fet amb empreses estrangeres perquè puguin tenir un punt de comparança amb les empreses d'origen, és bo. I a Catalunya, gràcies a tot això, tenim un atur juvenil molt més baix. I a part d'això li vull dir que jo no dono la responsabilitat a ningú. Jo tinc per norma demanar que tothom es faci responsable de lo seu. I em sembla que vostè estarà d'acord en dir que en l'ensenyament hi ha una responsabilitat de l'administració, hi ha una responsabilitat dels mestres, i és molt important que recordem a tothom sempre que hi ha una responsabilitat dels pares. I quan jo dic en algun discurs, com vaig dir l'altre dia, inauguració d'una escola, el responsable dels seus fills, de les pares que m'escoltaven, no és el senyor alcalde, el responsable principal no és el senyor alcalde ni jo, sinó que són vostès, em sembla que faig una bona tasca de pedagogia social.
La quinta pregunta al molt honorable president és la formulada pel grup de Convergència i Unió sobre el model de formació d'adults de Catalunya. Per formular la pregunta té la paraula el diputat senyor Rafael Hinojosa. Per favor, guardin silenci.
Gràcies, senyor president. Senyor president de la Generalitat, la formació, tots hi estem d'acord, és un valor essencial de les persones. Ara, ho ha sigut abans, ho és ara, ho serà més en el futur, és un dret inalienable, és un dret que hem d'exercir. Molts ciutadans de Catalunya no han pogut accedir per diferents causes a aquella titulació que els hi podia permetre l'exercici d'una professió. I és per aquesta raó que la Generalitat, en el seu moment, va crear una direcció general i té una política de formació d'adults que ofereix una segona oportunitat a aquests ciutadans. Totes aquelles persones que no han obtingut la titulació necessària tenen aquesta possibilitat a través dels cursos que donen des de la Direcció General d'Adults. Aquesta política de formació d'adults hem tingut l'oportunitat d'examinar-la fa pocs dies en aquest Parlament. Crec que el conseller Comas va tenir l'oportunitat de desfer alguns equívocs que hi havia i sobretot d'informar de la intenció i els programes que té el seu departament. Ara, de totes maneres, permeti'm, senyor president, que li faci una pregunta potser una mica més concreta, potser per acabar d'informar el sector. Davant de la importància i del creixement de les persones que necessiten la formació d'adult, la pregunta que li fem és: quin és el model de formació d'adults a Catalunya? Quin és el desenvolupament i quines són les perspectives del futur per a tot aquest col·lectiu que espera del seu govern que continuï amb la lluita contra la falta de formació i dotant els ciutadans de Catalunya d'aquella possibilitat d'accés no solament a la titulació, sinó a obrir-li aquella porta necessària, imprescindible, per entrar en un món de la cultura més ampli i fer-se com a persones. Gràcies, senyor president.
Per contestar la pregunta de la paraula, honorable senyor president.
El balanç de la política de formació d'adults que ha fet la Generalitat entenc que és molt positiu i es vol subratllar un moment que s'han formulat algunes crítiques que crec que no tenen en compte els fets. Els fets són els següents, no? L'any 89 hi havia 19.384 alumnes i l'any 97 n'hi ha 140.000. Això sol ja és important, però és que després podem entrar en els aspectes qualitatius, no estrictament quantitatius. I es veurà com, a més, això no s'ha fet, diguem-ne, així a l'engròs, sinó que s'ha mirat de trobar, diguem-ne, tota una sèrie de programes específics que responguessin, diguem-ne, a les necessitats també molt específiques, programes de mida, diguem-ne, no? Hi ha hagut el programa de graduat escolar, que concretament hi participa en aquest programa 31.000 persones, des de casa o bé assistint a centres de formació. Hi ha els beneficiaris del programa de renda mínima d'inserció, com un altre programa també, diguem-ne, fet a mida. Hi ha els programes d'alfabetització, que concretament afecten no solament els analfabets purs, sinó sobretot en els alfabets funcionals. De passada m'agradaria dir que segons la Sorbona, segons un estudi recent de la Sorbona, a França el 21% dels nois que arriben al servei militar són analfabets. Ho dic per complementar la informació que sobre això s'ha utilitzat avui aquí. Hi ha hagut també, s'ha començat a aplicar la LOCSE. Hi ha una reclamació de que la LOCSE s'apliqui més de pressa, però sempre ho hem dit i ho repetim, no es pot fer tot ni tot alhora, ni s'ha de fer en aquest cas. La implantació de la LOCSE s'ha de fer començant per aquells llocs on la implantació de la LOCSE, l'aplicació de la LOCSE està més avançada o ha arribat ja a fer un cicle complet, i per això s'ha fet inicialment en pla experimental a dues poblacions que han acabat el cicle ja de la LOCSE, o que hi ha almenys un IES que l'ha acabat, que són Badalona i Sabadell. I això s'anirà fent amb el fons en el futur, gradualment s'anirà incrementant aquesta aplicació de la LOCSE per a adults. A part d'això, que pròpiament fa el Departament de Benestar Social, hi ha un programa interdepartamental que afecta molta més gent, no solament aquells 140.000 que he dit abans, sinó que d'una manera o una altra afecta 600.000 persones, que vol dir un 10% de la població de Catalunya, i al qual el conjunt del govern hi dedica 26.000 milions de pessetes. També la línia de futur, ja que vostè, senyor Hinojosa, em parlava de futur, el que farem és impulsar, ha començat, però hem d'impulsar molt més, cursos d'informàtica a nivell d'usuaris i també cursos de preparació per a l'accés a la universitat. De fet, tot això ja funciona, però s'ha d'incrementar, perquè vegi, per exemple, un increment...
Dispensi. Moltes gràcies. El senyor Hinojosa pot, si vol, repreguntar, però el president ha exhaurit el seu temps. Moltes gràcies. La darrera, sexta pregunta al president de la Generalitat sobre els motius pels quals no es va entrevistar amb el president de la República Àrab Sahrauí Democràtica, formulada pel grup dirigit per Catalunya als Verds. Té la paraula per formular la pregunta al diputat senyor Ignasi Riera.
Sí, gràcies, senyor president. Torno a preguntar, per què no el va rebre? Més enllà de les qüestions d'agenda i de protocol, ens interessa la seva actitud, el seu no, aquesta crònica d'una negativa anunciada, com a paradigma dels interessos que prioritza el president de la Generalitat de Catalunya quan representa els mandats que li ha encomanat aquest Parlament, de qui, per cert, deriva la seva legitimitat i el seu mandat en tant que president del govern.
Per contestar, té la paraula el honorable senyor president.
Vostè torna a preguntar i jo torno a contestar, no? I simplement va... La qüestió d'agenda no venia bé i va semblar, bé, segons vostès equivocadament, que com s'ha fet altres vegades amb persones, potser no tan notòries com el senyor Abdelassís, però d'unes característiques similars, que podia ser rebut pel conseller. També amb tota sinceritat he de dir que és la primera vegada que ens tornem amb un rebuig de que una persona doncs, rebutgi aquesta visita al Palau de la Generalitat doncs, en el Consell de Presidència. Per tant, vostè ha fet la mateixa pregunta que ja hem fet dos cops i jo li contesto el mateix que he contestat fa dos cops.
Té la paraula per repreguntar al diputat senyor Riera.
Senyor president, hi ha una crònica de fets particulars que s'encadenen. El dia 10 d'octubre, quan anàvem a lliurar l'Hospital Catalunya al poble saharaui a l'exili, ens diuen que l'honorable conseller Rius estava malalt, que no ens podria acompanyar, ho lamentem. En resposta posterior a una pregunta meva ens diu que no, que ha tingut problemes familiars. Fet que comporta que en una delegació amb presència nombrosa de càrrecs electes, diputades i diputats estatals, alcaldes, regidors, la delegació catalana l'encapçali un funcionari del Departament de la Presidència, perquè no hi ha cap membre del govern. Sis dies més tard, aprovació per unanimitat d'una resolució del Parlament que obliga el govern que vostè presideix a posar en marxa totes les mesures possibles per garantir un referèndum clar i net, d'acord amb la resolució de les Nacions Unides. Com s'ha dit, són moltes les famílies catalanes que han acollit nenes i nens saharauis, però és que més, els dies que era aquí el president Abdelassís, hi havia representants de totes les comunitats autònomes de l'Estat a través dels seus grups de Pau al Sàhara, reunits en aquest Parlament justament per parlar d'aquest referèndum. Per tant, no era tampoc una qüestió menor ni un acompanyament menor. La lectura de massa gent a Catalunya, president, és simple. No serà que a l'entorn del govern hi ha massa interessos amb el Marroc i que el president Jordi Pujol viu més sotmès al capdavall a les pressions de Hassan II que no pas a les resolucions d'aquest Parlament? President, li vaig preguntar el 21 de setembre de 1994, després de la seva visita al Marroc i posant per testimoni els informes d'Amnistia Internacional sobre la violació sistemàtica dels drets humans al Marroc. Les respostes d'un membre del govern el 17 de novembre es vendien els dubtes bàsics. Digui'ns, president, per què ha canviat l'actitud del seu govern en relació amb el Pla de les Nacions Unides tendent a aconseguir una definitiva pau al Sàhara. O és que vostè...
Senyor diputat, se li ha acabat el temps. Té la paraula per contestar la repregunta al honorable senyor president.
Miri, vostè és naturalment lliure de donar la interpretació que vulgui, però el que li he dit és el que hi ha hagut. I jo el que li he de dir és que el govern de la Generalitat, i amb això sí que entenc que atén a el que han estat les recomanacions del Parlament, hi ha dues coses que sempre ha fet i farà. Un és atendre d'una manera substancial i mirar a donar suport a necessitats també polítiques del poble saharaui, i l'altre defensar, bé ser el mateix, perdoni que sigui un mic repetitiu, la seva causa en allò que sigui essencial. Però diu que el Parlament es va encarregar que compliguéssim totes les mesures possibles al nostre abast per tal d'ajudar que vagi endavant el procés de pau. Jo de mesura d'aquest tipus bàsicament en tinc una a fer, que és posar-me en contacte amb el president del govern i amb el ministre d'Afers Estrangers, i aquestes dues coses les vaig fer i les vaig repetir fa pocs dies, en aquest cas concretament al ministre d'Afers Estrangers, per dir-li que, suposant que això ho he determinat, doncs, que és de ser objecte de debat polític, que sàpiga que la nostra posició seria d'oposar-nos a tot allò que és el perill que hi ha. El que hi ha és que es trobi la manera d'interrompre el procés de pau i de posposar, d'ajornar o simplement de suprimir el referèndum. El perill que hi ha no vindrà de qui hagi rebut o no el senyor Abdelaziz, sinó que es faci el referèndum i de què el cens es faci d'una manera adequada. El problema està allà. I allà, concretament, nosaltres, responent amb això, té raó, a la que és la posició del Parlament, hem tingut aquesta actitud. També hem tingut una actitud positiva des del punt de vista de l'ajut humanitari. I no he rebut cap pressió de l'Ali Hassan, segon. Però, suposant que l'hagués rebuda, li hauria dit que mai no hauria sigut més gran que l'hagués pogut rebre de la Xina, eh? I en canvi vam rebre el Dalai Lama, eh? I n'hi va haver de pressió. O de la que hagués pogut rebre en certs moments, inclús de caire econòmic, no de caire econòmic, amb una certa relació amb el món empresarial, de la diplomàcia israelí o de la pressió que hi pugui haver jueva quan havíem rebut, no ara, sinó abans del reconeixement de Palestina, de l'autoritat nacional palestina, respecte a determinades persones, entre altres el representant seu aquí, concretament a l'estat espanyol, persones que eren molt mal vistes per gent que tenia una capacitat d'arribar fins a nosaltres i que hi arribava, però que nosaltres
no vàrem... Temps.
Perdó.
Moltes gràcies. Acabades les preguntes al honorable senyor president de la Generalitat, iniciem el capítol de preguntes del Consell Executiu. Tinc de fer vinent en aquest ple que les preguntes del Consell, al Consell Executiu números 12, 14, 15 i 22 han estat retirades. Iniciem, per tant, la pregunta, perdó, un moment, la número 7. Pregunta al Consell Executiu